Xavi Rocamora i la Rosalia.
Tra, tra, u, tots som u.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 27 d'agost del 2023. Segueixen els esports a RAC1 després d'aquest diumenge de tempestes a tota Catalunya i també de tempesta futbolística a Vila-real, on el Barça ha guanyat per 3-4 en un partit absolutament boig. Ha estat una pluja de gols, mai més ben dit avui, amb un gran protagonista. Té només 16 anys i es diu Lamine Yamal. Ha marxat ovacionat pel públic rival, pel públic de l'estadi de la Ceràmica. De fet, ja ho intuíem, però avui jo crec que podem dir que ha nascut una estrella a Can Barça, un adolescent que en dues estonetes a primera i en un gàmper ha fet oblidar 6 anys de Dembélé. Així de clar, ho sento. En l'un contra un és molt més fiable que Dembélé. Les defenses ja li comencen a tenir respecte en aquestes dues estonetes i quan xuta va a porteria, ja sigui amb la cama dreta o amb l'esquerra. Avui ha fet dos pals, ha merescut el gol, no ha arribat, però ha contribuït activament a la remuntada express que ha aconseguit el Barça. Un jugador que, tot i la seva joventut, pràcticament totes les tries que fa són bones decisions, a diferència de Dembélé. En definitiva, una joia que Xavi i el Barça han de saber polir bé perquè té una qualitat impressionant i pot donar moltes alegries als seguidors blaugrana en els pròxims anys. Ara parlarem de Lamine Yamal, però també d'aquest partit sense control que s'ha acabat enduent un Barça amb llums, però també amb moltes ombres. Un Barça que ha estat capaç del pitjor i del millor durant el partit d'avui a Vila-real. Un Barça que per moments ha fet aigües per tot arreu defensivament, un equip desordenat que corria sense sentit i poc fiable, molt poc fiable. Però després ha estat un equip capaç de transformar-se, començar a dominar el rival i a generar ocasions. De fet, avui podia haver fotut 6 o 7 gols al Barça tranquil·lament. Dues cares d'un Barça que avui no podia fallar al camp del Vila-real i no ha fallat, perquè si no el Madrid s'escapava en aquest inici de Lliga. Xavi, de moment, no troba la tecla en aquest inici de temporada. L'equip va a batzegades, però va sumant victòries. I, a més, avui en un camp complicat com és el del Vila-real. I, a més, sense Pedri, ni Araujo, amb Lewandowski d'aquella manera. Avui s'ha estrenat com a golejador, però un gol molt senzill. I, a més, sumant efectius a la causa, com Lamine Yamal, però també m'ha agradat molt Ferran Torres, que està en ratxa, està en un bon moment, se l'ha d'aprofitar més, i avui hem vist també el debut de Fermín López, que fa molt bona pinta, també, aquest nano. 3-4, victòria fora de casa, pròxima parada Pamplona, diumenge vinent a les 9 de la nit. Tertúlia, amb l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana. També vindrà a l'estudi de RAC1 el Roger Saperes. Hem de trucar la Marta Ramon i la Laia Coll, que estan tornant de Vila-real. I hem d'escoltar el president Joan Laporta. Parlant del cas Rubiales, primer cop, després de tot l'escàndol que el president Laporta posa veu al sentiment del club, i també parlant de fitxatges en aquesta última setmana de Mercato. Queden, 5 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i avui Laporta ha dit que el club espera fer més d'una incorporació. Ara us expliquem l'última hora d'aquest Mercato blaugrana. En un diumenge en què tenim en joc encara l'últim partit de la jornada d'avui a primera. És un Atleti de Bilbao-Betis que també està sent un partit boig. Gerard Ballera, hola, bona nit.
I tan boig, Aleix, que de moment el guió és calcat el que has explicat de l'estadi de la Ceràmica, perquè el Betis s'ha avançat 0-2 en la primera meitat amb dos gols molt matiners, però l'Atlètic Club, en 22 minuts i abans de que s'acabés la primera meitat, ha aconseguit remuntar i del 0-2 hem passat al 3-2. No hi ha hagut gols de moment a la segona part. Som ara a 22 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit a Sant Mamés. Atlètic Club 3, Betis 2.
Tinc la sensació que no acabarà així. ja ens ho diràs.
Pot ser perquè a més els dos equips s'estan atacant i espais, tot i que no hi ha hagut moltes ocasions en aquesta segona part.
Doncs a veure com acaba. Queda't per aquí, Ballera, ara cantem el final d'aquest Atlètic 3, Betis 2. A segona, l'Espanyol ha guanyat aquest vespre 0-1 al camp del Mirandés. Trucarem després l'Eduard de Batlle, que ens ha explicat el partit, primer a RAC+1, després també a RAC1 dins del Superesports. Hem d'explicar l'última hora del cas Rubiales, pendents sobretot de l'assemblea de demà de la Federació Espanyola i també del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, que demà es podria reunir i començar a estudiar la possible sanció i totes les denúncies que ha elevat el CCD al TAT. I hem tingut segona etapa de la Vuelta. Ara en parlava l'Albert Ferran, al tram final del Superesports. Avui l'etapa també transcorria per Catalunya, sortia de Mataró, acabava a Montjuïc, a Barcelona. Ha estat passada per aigua després de tot el que va passar ahir. I hi ha hagut polèmica per la decisió de l'organització, de neutralitzar la cursa a falta de 9 quilòmetres, pel que fa a la general, i també per l'actitud dels corredors, de les estrelles d'aquesta Vuelta, que han frenat la carrera i s'han deixat anar a falta d'aquests 9 quilòmetres quan ja no comptaven els temps per la general. Després ho expliquem. I dues notícies importants. El Mundial de Bàsquet. Compta amb aquesta. França eliminada a la primera fase, contra tot pronòstic, de forma totalment sorprenent. França, una de les seleccions, m'atreveria a dir, a lluitar com a mínim per les medalles, o estar entre els 8 primers, que havia arribat a finals de l'Eurobàsquet i que té una selecció molt potent, ha estat eliminada a la primera fase, perdent avui contra Letònia. La comentarem, aquesta sorpresa, al tram final del Tu diràs d'avui. I al Mundial d'Atletisme, fa només una estona, l'espanyol Mokatir s'ha penjat la plata als 5.000 metres, amb triomf en aquesta distància per Jacob Ingebrigtsen, que s'ha tret l'espina de l'altre dia de no poder guanyar l'hora als 1.500, doncs avui sí, campió del món Ingebrigtsen als 5.000 metres, per davant només de Mokatir, que ha estat la plata avui. Fins a la una de la nit, i serem, com cada diumenge, el Tu diràs, per resumir tota la jornada esportiva i aquest cap de setmana. Això és la nit esportiva de Catalunya. Una mica de música d'obeses, perquè aquest divendres 1 de setembre, a partir de 2:15 del matí, farem una edició especial del Món a RAC1 amb el Sergi Embudio des de Vic, des del Teatre de l'Atlàntida, per presentar la nova temporada de RAC1. I evidentment tindrem música també, actuacions musicals d'obeses, aquests que sonen, de Paula Valls i de Pelat i Pelut. El més important, però, serà presentar totes les novetats d'aquesta temporada radiofònica que arrenca el dilluns 4 de setembre. I serem tots al Teatre Atlàntida de Vic aquest divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí. Descobrirem què hi haurà de nou en aquesta nova temporada de ràdio que arrenca dilluns dia 4. Us hi esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu, al Teatre Atlàntida de Vic, amb el suport de l'Ajuntament de Vic i amb la col·laboració de Benito, Il·luminació i Mobiliari Urbà.
Amb Aleix Pariser.
Lamine Yamal al control a l'interior de l'àrea, surt de la zona penal. Finta la centrada, ara sí que centra, té bona pinta, la rematada de Gavi, gol!
Gol!
De l'Orsa! La centrada... Gundogan, Lewandowski, el balcó de l'àrea, el rebuig és per De Jong, la rematada de Jong, gol!
Gol!
Minuts de bogeria blaugrana aquí a l'estadi de la Ceràmica. El Barça, que després del gol ha vist claríssim que havia d'anar a buscar el ganyot del Villarreal, ha aparegut al centre de l'atac a l'interior de l'àrea del conjunt.
Doncs això és el que explicava el Joan Maria Pou amb tots els gols avui a la Ceràmica, el primer de Gavi, el segon de De Jong, el tercer ja a la segona part de Ferran Torres quan el Barça li havien remuntat el 0-2 inicial i l'últim de Lewandowski després d'una magnífica jugada de Lamine Yamal. Ja tenim per aquí el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. També el Xavi Vilajoana. Hola, Vilajoana. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. De seguida amb l'Àngel Pich Alonso. Déu-n'hi-do, eh? Quina tarda, Vilajoana, el Barça. Quin partit, eh?
Sí. Sí, sí, sí. Per l'espectador, segurament, ha sigut espectacular. No sé si els entrenadors estaran tan contents. És el que s'acostuma a dir. Però, bueno, al final, aquests partits s'han d'acabar guanyant. I jo, personalment, encantat de Lamin, Fermín, etc. Perquè això demostra que, quan surts de casa, la capacitat de decisió, tot el que has ensenyat, el que han après, s'acaba notant tard o d'hora. I, per tant, des d'aquest punt de vista, encantat.
Ara parlarem de Lamine Yamal, Dani, i d'aquesta joventut al poder que hi ha ara mateix en aquest Barça de Xavi, tenint en compte també les moltes baixes que acumula importants, com Pedri, com Araujo. Què t'ha semblat a tu, el Barça, una primera aproximació, Dani, del partit?
Home, un partit molt obert. Al principi sí que als primers minuts jo crec que el Villarreal ha gaudit d'ocasions, no ha marcat, i el Barça doncs s'ha avançat amb aquest 0-2. Però el partit es veia que era un partit obert, perquè és que el Villarreal, la forma que té de jugar és que t'obliga a, primer, a defensar bé, a pressionar, i a vegades no pots pressionar bé, perquè es mouen, juguen tranquils, la toquen, combinen bé. Bueno, és el Villarreal de Quique Setién, que és capaç de fer tot això, però després en defensa pateix, com hem vist, no? I el Barça ha tingut moments bons, altres no tants. Podem parlar que si la defensa, que si la banda dreta, que si la banda esquerra, que si els laterals, però en definitiva és perquè el Villarreal t'obliga a fer... aquesta pressió no la podien fer, i això que tenien quatre jugadors amb Gavi, però és que el Villarreal també tenia quatre, i ells juguen, fan l'1 contra 1, aquesta pressió és 1 contra 1, que en el moment que el jugador és habilidós i pot sortir de la marca, doncs crea unes superioritats enormes, i el Barça ha tingut també ocasions després del 0-2 i després del 2-2 també ha tingut ocasions, però que era un partit que era cara o creu. Tant podia guanyar un com podia guanyar l'altre. Ha caigut per la banda del Barça, perfecte, ha sumat 3 punts, però el Barça ha d'anar millorant.
Sí, sobretot en defensa, ser més fiable. És que l'any passat la Lliga la guanyes per la fiabilitat defensiva en molt bona part, no? I avui no ho ha demostrat, això, en molts moments. És cert que canvia els dos laterals de cop, i això també et deu destirotar una mica la defensa, però...
No, i que també el rival, de la manera que juga Quique Setién, hòstia, és que et crea molts problemes, eh? Perquè a vegades no saps a qui pressionar, perquè Oriol Romeu va a una banda, el De Jong quan va a pressionar amb un altre, sempre tenen un jugador que s'associa, els del Villarreal, i s'ha carregat bastant, almenys pel qui ha escoltat i el qui ha vist, de Sergi Roberto, perquè per la banda de Sergi Roberto doncs entraven molts, ahir entrava Pedraza, entrava Baena també, i en alguns moments ha patit, però també és veritat, i s'ha de dir, que davant de Sergi Roberto hi ha un xaval de 16 anys que té un talent enorme, però que, clar, quan Pedraza puja, ell no podia seguir-lo tant, no podia donar aquestes ajudes i un cop de mà a Sergi Roberto. Sergi Roberto ha patit més del compte.
Saperes, hola, bona nit.
Què tal, Pariser? Bona nit.
Bona nit. Què t'has amat a tu, Barça, avui?
Bé, el que estaves comentant tu, una bogeria amb coses bones, amb coses no tan bones, i les que estava enumerant una mica el Dani, coses bones que ha deixat el Barça, doncs que ha tingut moments bons, la capacitat de refer-se també quan el Villarreal li ha aconseguit remuntar el partit, la segona part, moments de la segona part, com ha destacat Xavi, per mi... per sobre de tot l'actuació de Lamine, com també deies abans, i a partir d'aquí doncs aquestes mancances defensives que ara comentava el Dani per la banda dreta, les mancances en la pressió, el fet que el Barça hagi encaixat tants gols, avui amb tot ha estat una moneda a l'aire, el Barça li ha sortit cara, però en molts partits durant aquestes facilitats et pot sortir greu, per tant el Barça ha de fer una lectura positiva de la victòria i de les coses bones, però també posar atenció en tot allò que avui no ha sortit bé.
Sí, és així, Vilajoana?
Sí. Sí, sí, jo crec que l'entrenador Xavi tindrà molta feina a realitzar, perquè un equip com el Villarreal, que sabem el que juga i com juga, realment ha superat amb molta facilitat les primeres pressions, t'ha arribat a tres quarts amb bastanta superioritat. Bueno, s'ha vist un partit molt d'anada i tornada, i això normalment al Barça no li va bé, perquè abans de que marqués el Barça, amb el Villarreal, ens en podia haver fotut un o dos, i el partit canvia, Però bueno, també és veritat que al Barça estem acostumats a això, quan els equips rivals perdonen, el Barça normalment, a la primera que té, no perdona. I a més, sempre hi ha el factor sort, que el rebot et caigui tu i no l'altre, però és veritat que falta molt, perquè si avui, en lloc de tenir el Villarreal i fent el símil en competició europea, haguéssim patit molt més.
Haguéssim pres mal, potser, sí, un equip top avui.
Només que a Vilajoana, quan el Barça ha marcat el primer, ja li havien anul·lat un gol a Villarreal. Al minut 5 de partit ja havia marcat.
Sí, Forloz. No sé qui ho deia a l'inici del partit, deia que potser el més lògic era anar 2-0 perdent, i de cop i volta t'has trobat amb 0-2 sense voler-ho, no? I sense entendre-ho.
O la que ha parat Ter Stegen amb el peu, la Pedraza, que ha entrat molt bé. Vull dir, sí, són aquells partits que es decanten per detalls, I moltes vegades aquests detalls és la qualitat final, evidentment. Però jo crec que s'han de polir moltes cosetes encara,
Però tots els partits i tots els rivals no són els mateixos, O sigui, aquesta proposta del Villarreal, escolta, aquí a la Lliga nostra, el Betis es pot assemblar...
El Getafe, no?, de Bordalàs.
El Getafe del Bordalàs.
La Reial Societat.
Hi ha dos o tres equips que intenten fer això, però de la manera tan bèstia com ho fa el Villarreal, és difícil trobar-ho, perquè ell només està pendent de la pilota. Una vegada perden la pilota, els hi creen uns problemes enormes. És veritat que després, per robar-los-hi, els hi costa, i el Barça avui s'ha trobat amb aquesta dificultat. Quina és la gran dificultat del Barça? Que si no roba i no pressiona bé i no recupera ràpid, doncs aleshores pateix en defensa, pateix al mig, pateix a totes les línies. Ara, quan recupera ràpid, doncs De Jong surt amb velocitat, els defensors són millors, els laterals també pugen, però clar, avui els hi ha costat moltíssim, precisament perquè era el Villarreal.
Sí, i una cosa que li fa molt mal al Barça, sempre l'ha fet molt mal, i amb això es nota molt la baixa d'Araujo, és quan tenim davant un davanter centre que és capaç, de l'equip rival, que és capaç d'aguantar la pilota i donar-la de cara. I avui Sorloth, per mi, des del meu punt de vista, ha fet un partidàs en aquest sentit. És a dir, cada vegada que el Villarreal tenia algun problema per sortir, l'han trobat, l'ha aguantat, ha donat sortida als rivals, i això el Barça l'ha fet pols. Em recorda molt l'època aquella de Duriz amb el Bilbao, que ens portava Corcó, perquè era capaç de qualsevol pilota baixar-la, aguantar-la, girar o donar la cara, i això avui Sorloth li ha fet molt mal al Barça. I és evident que amb un Araujo, doncs amb això, en principi has de patir menys.
Sí, hauria canviat la història, claríssim. Ara, estem tots d'acord que preferim un partit així que el del Getafe o el del Cádiz, no? 3-4, espectacle.
Si guanya el teu equip, segur.
Ballera, a Samamés, alguna novetat?
Doncs que som al 37 de la segona i que ha baixat el ritme del partit, que es nota el cansament. Atlètic Club 3, Betis 2, sense ocasions de gol, amb una ovació cap a Nico Williams, que ha estat substituït per Villalibre. Bon partit dels petit dels Williams. I el Betis ha hagut també doble canvi. Han entrat Guardado i Borja Iglesias per William José i Marc Roca. El Betis amb la pilota ara, intentant empatar el partit. De moment no hi ha hagut gols en aquesta segona part.
En un minut truquem la Marta Ramon i la Laia Coll per saber com ha anat tot després del partit d'aquest Barça 4, bé, Villarreal 3, Barça 4. Què ha passat a la Ceràmica? Què n'ha dit Xavi? I si hi ha algun jugador tocat o no després d'aquesta pluja de gols que hem vist avui a la Ceràmica.
Tu diràs amb Aleix Parisé.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i l'Ajuntament de Vic presenten... Especial El món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí, la nova temporada de RAC1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls. I Pelat i Pelú. Divendres 1 de setembre veniu a inaugurar la nova temporada de RAC1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC1. Tots som U. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Hi ha hagut novetats mentre estàvem a la Publi a Sant Mamés, Gerard.
Sí, ha marcat l'Atlètic Club al quart. Atlètic Club 4, Betis 2, centrada d'Iñaki Williams des de la banda dreta. Intenta refusar Ruiz Silva, ho fa malament perquè, a més, Guruceta està a punt d'arribar a la rematada. Es llença a terra, la toca però Ruiz Silva i deixa l'esfèrica morta a plaer per Unai Gómez, un nano de 20 anys que ha marcat el seu primer gol amb la samarreta de l'Atlètic Club en partit oficial. Gol d'Unai Gómez al 40 de la segona, Atlètic Club 4, Betis 2.
Això deixarà la classificació amb el Madrid líder, 9 punts, únic equip que de moment ha fet el ple, el 3-3. Demà ho pot fer el Rayo. Demà hi ha un Rayo Atlètic de Madrid a Vallecas. Si guanya el Rayo també farà 9 punts. Si no, el Madrid es quedarà com a líder en solitari. I després del Madrid ja venen Girona i Barça, amb 7. Els dos únics equips que han fet 7 punts de moment en aquest inici de campionat, a l'espera del que passi demà en aquests dos partits que queden. Un és el Rayo Atlético, l'altre és el Getafe Alavés. L'Alavés té 3 punts, podria arribar als 6. El Getafe només en té un, podria arribar fins als 4 només. Així està al capdavant de la classificació. 11 i 21, anem cap a algun punt entre Villarreal i Barcelona. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Laia Coll, què tal? Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
On sou? A veure, Marta, sabries especificar exactament?
Doncs a punt d'entrar a la Diagonal de Barcelona.
Home, sensacional, això. Que bé.
Fantàstic.
Que bé jugar a quarts de 6 de la tarda, tu, dormir a casa tranquils.
Periodisme de proximitat.
Va bé, va bé. Sí, va sí. Bé.
Quilòmetre zero.
Va bé. Molt bé.
És correcte.
És correcte. Durant el trajecte que heu anat païnt, suposo, amb en Joan Maria Pou i... Què hi ha? El Xavi Cupido avui, tocant els botons, també hi havia?
Sí, també, el Cupi. El Cupi conduint, ara.
Molt bé. Heu pogut pair l'actuació de Lamine Yamal, més enllà de la victòria del Barça?
Sí, 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 home, la veritat és que quan Lamine Yamal juga passen coses interessants. L'altre dia em deia un amic que valia la pena anar fins a Montjuïc només per veure'l a ell, i a aquesta sensació d'il·lusió, no?, quan se'l veu ja a l'11 titular, perquè saps que coses xules poden passar, i la veritat és que en aquest segon partit consecutiu de titular, doncs, no ha fallat.
I Xavi, què n'ha dit?
Doncs, sobretot, Xavi ha posat el focus en la seva comprensió futbolística, la seva comprensió del joc, la seva capacitat de prendre decisions, que està a l'abast de molt pocs amb només 16 anys.
No solo Ousmane, también cuando llegamos a línea de tres cuartos, pues hay que decidir mejor. Esto te lo da la madurez futbolística también, ¿no? Tenemos futbolistas muy, muy jóvenes, Gavi, Pedri, aún así.
Perdó, perdó, aquest no era el document. Ara escoltarem això de Xavi, parlant de Dembélé també. Però abans hem escoltat Xavi avui a la Ceràmica parlant de Lamine Yamal.
Es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de Lamine Yamal es casi siempre correcta y buena. Y muchas veces es la mejor, con 16 años. Por lo tanto, hoy no sé si ha dado dos o tres asistencias, o para mí extraordinario.
Un Xavi que insisteix que Lamine Yamal no pateix per estar sota els focus en una edat tan tendra.
No le veo con problemas de gestión. Todo lo contrario, él está encantado, feliz. Es un chico extraordinario, muy humilde, trabaja, le gusta el fútbol. No veo problema, no veo problema. Por lo tanto, tiene competencias, eso sí. Tiene muchas competencias el Barça, pero lo veo muy preparado para jugar en el equipo.
I què deia el jugador després d'aquesta actuació? Una actuació que s'ha quedat sense marcar dos cops, però que ha estat ben ben a prop. Doncs el jugador estava molt content.
Bueno, yo intento aprovechar siempre las oportunidades que me da el míster y se lo agradezco mucho. Y pues ahí voy para adelante y ya está, con las oportunidades que me dé, pues aprovecharlas. Ya está. Bueno, yo de eso, gracias, o sea, por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, de jugar a fútbol, que es lo que se me da bien. Y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
16 anys. 16 anys.
Imagina't.
Sí. Vull dir que...
Fets el mes passat, insistim. És que són acabats de fer els 16 anys.
Sí, és que és un nen, encara. Què fèiem amb 16 anys recent fets, nosaltres?
Jugar a futbol com ell, segur que no. Segur que
doncs no. Jugar a futbol així, no. No. I avui, a més, amb ovació i aplaudiments a la ceràmica, un aplaudiment molt sonor quan ha estat canviat i també una mica destapant el debat, no? Perquè ha aprofitat molt bé aquests dos partits de titular que han coincidit amb la sanció de Rafinha, i ara que Rafinha torna de sanció s'haurà de veure què passa, perquè ell ha confirmat que preparat per ser titular ho està.
Sí, sí. És un gran debat aquesta setmana, eh? Abans que diumenge vinent el Barça jugui a Pamplona, si s'ha de mantenir la Lamine Yamal, si el Barça segueix apostant per aquests quatre migcampistes i dos al davant, o si ha de tornar Rafinha. No sé, és un bon debat, és un bon debat. A veure, abans d'acomiadar-vos, Laia, tu has estat pendent dels jugadors a la zona mixta, ens deies al final de la transmissió que veies una mica coix Lewandowski, no sé si podem ampliar alguna cosa més o recordar el que ha passat avui dels jugadors que han acabat tocats.
Mira, Lewandowski, com tu dius, ha sortit a coix de la ceràmica amb un embenatge a la cuixa esquerra, a la part del quàdricep, d'un cop molt fort que ha rebut a la primera meitat. Ha sortit a coix al polonès, però en principi no ha de perillar la seva presència la setmana que ve al Cedar. També Christensen ha estat substituït al descans per molèsties al soli, que són les que ja va tenir durant la pretemporada, la gira dels Estats Units, però ha sigut un canvi per precaució. Tampoc preocupa el central danès. I per últim, Balde, que avui no ha jugat, ha estat suplent. Xavi ha preferit no forçar-lo i apostar per Marcos Alonso de titular al lateral esquerre. Sí que hem vist que Balde ha sortit amb un embenatge al turmell esquerre, un embenatge que ja portava d'abans del partit per una reblincada que va tenir en l'entrenament de divendres. Per tant, petites coses d'alguns dels futbolistes, però estaran tots tres la setmana que ve al Cedar. Com deia la Marta, de cara a la setmana que ve, Xavi també recupera Rafinha. Xavi també haurà complert ja la setmana que ve la sanció, podrà seure a la banqueta, i també hauria de recuperar Íñigo Martínez. Avui no ha entrat perquè encara li falta forma física, perquè no ha pogut fer la pretemporada pels problemes que ha tingut a la fàscia plantar. Hauria d'estar ja recuperat, hauria d'estar ja en forma Íñigo Martínez, i també inscrit, perquè la setmana que ve, en el pròxim partit, ja s'haurà tancat el mercat de fitxatges. Per tant, el Barça ha de fer sí o sí tota la feina i ha d'inscriure Íñigo Martínez i també Iñaki Peña a l'espera dels moviments que es puguin produir aquesta setmana, sobretot pel que fa en forma d'entrada amb l'arribada de Cancelo.
N'estarem pendents i ara escoltarem què n'ha dit Joan Laporta d'aquesta última setmana del mercat de fitxatges. Molt bé, Laia, Marta, bon viatge de tornada ja en aquests metres finals que us deuen quedar per acabar d'arribar a casa aquí a Barcelona.
Ja us estem veient.
Francesc,
si traieu el cap per la finestra, us saludem des del cotxe.
Sí, ara traiem el cap.
Ves un moment, Areix, que jo aguanto el programa.
Aguanta, ja traiem el cap. Molt bé, una abraçada, noies.
Bona nit.
Adéu. Bona nit, eh? L'equip de RAC1, doncs, desplaçat avui a Vila-real, ja ha tornat a casa i, a més, ho ha fet amb els tres puntets al Sarró. Per cert, ara que deia això de Lewandowski, amb aquest cop la Laia haurà d'estar a punt per anar al Cedar. Clar, tornarà al Cedar, que no es toqui el nas, vull dir. Que l'any passat no va poder acabar el partit i va acabar expulsat Lewandowski. Estarà bé també veure, no?, la reacció del públic del Cedar i sí, l'actitud de Lewandowski, no?, en aquell camp. I amb l'àrbitre, suposo, també, després del que va passar.
El mateix, no?
No sé, ara no sé qui és l'àrbitre exactament, però espero que
va
no.
Va ser...
Abans del Mundial.
Gil Manzano?
Gil Manzano diria que va ser, sí, no?
Que era el que tenia el triplet d'expulsions amb Messi, Suárez, Neymar, i va afegir també Lewandowski.
Sí, senyor, sí, senyor. Ja tenim per aquí l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Sí, què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit. Molt bé.
Quan dies que estan entre Villarreal i Barcelona, pensava que te referies a Benicarló.
Sí, que parin també, no? Com l'altre dia, que parin a saludar. Ara estàvem comentant el partit i l'actuació de Lamine Yamal, no? Aquest nano, Pichi, vosaltres que heu jugat a futbol, té alguna cosa diferent, no?
Sí, 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 el veu al camp. Et diria el camp, i jo no el conec, eh? I fora del camp, fins i tot diria la manera de parlar, no parla com un xaval de 16 anys. No sé, se veu molt, molt madur. Té molt de talent, sense cap mena de dubtes. Jo ahir li dono molt de mèrit a Xavi, eh? La valentia d'apostar per ell. I està demostrant que és el millor dels extrems que té en aquest moment el Barça, sense cap mena de dubtes.
Sí, a més tria bé tot, eh? Deia Xavi.
No. Bueno, tria bé, però és que el veus com es mou, va conduint amb el cap aixecat, s'equivoca molt poques vegades, és ràpid, molt ràpid, té 1 contra 1. Avui ha fet una acció 1 contra 2 en defensa, que al final em sembla que ha estat Cuenca el que l'ha tret al final, que el remat, que ha fet un canvi de ritme brutal, i bueno, l'ambició amb la dreta al travesser, vull dir... És completíssim. A mi ja m'estranya que no comencen a sortir les comparacions entre Yamin, el que fa als 16 anys i el que feia Leo Messi als 16 anys. Eh?
Sí, a tots ens...
No tardarem, ja ho veuràs, ja.
A tots ens ha recordat una mica, no?, la seva irrupció a aquell gàmper de Messi contra la Juventus de Capello.
Sobrats, que anaven
sobrats els dos. Evidentment són molt diferents i ha de menjar moltes sopes.
Estem parlant de paraules majors, sí. No sé cap mena de dubtes, però... Dius, bueno, veient el que està fent, dius, home, no arribarà igual, però Messi no hi haurà cap altre, probablement, no? Però no arribarà al nivell d'ell, però és un jugador que té un futur, vamos, a mi em sembla brutal.
Estic molt d'acord amb el Pichi, Aleix, i ara que fèieu aquesta comparativa, amb només una salvetat, no? Que aquell dia Messi va jugar tot el partit i va ser espectacular, i va acabar Capello dient... Hosti, si puc, parlarem al Barça per demanar la cessió d'aquest jugador, sí. Diu, perquè fa temps que no veia una aparició tan bèstia com aquesta, i avui segurament en el moment en què hi ha Lamin duia dues o tres accions espectaculars i semblava que estava desencadenat, és el moment en què Xavi avui l'ha retirat.
Ha dit, pou, canvi corifista, això.
Sí.
Ha dit,
no sé si ha anat per
tranquil.
Aquí la cosa, però la sensació que encara segurament avui, tal com anava tot, encara haguéssim vist més de la mini que Xavi potser ha preferit de dir, fem un passet enrere i posem-lo a la banqueta.
Estigues tranquil. Ara us escolto un moment. S'ha acabat el partit de Sant Mamés, Ballera.
Amb victòria de l'Atlètic Club. Atlètic Club 4, Betis 2. Recordo que el Betis guanyava 0-2. Recordo també que l'1-2 ve precedit d'un penal que li han xulat a favor de l'Atlètic Club, que per mi és més una piscina de Nico Williams, que del Cerro Grande també ha interpretat que era piscina, però que Soto Grado, el mateix àrbitre del Getafe-Barça, ho ha vist al monitor i ha dit, no, és penal, em reafirmo en la meva decisió, i que, per tant, el postpartit i la roda de premsa de Pellegrini segurament serà interessant, especialment per aquesta jugada. Després l'Atlètic Club ha remuntat amb 4 gols, 3 a la primera meitat i 1 a la segona.
Atlètic Club de Ernesto Valverde, 6 punts, eh? 5è ara mateix a la classificació, 4 punts, es queda 9è al Betis a la zona mitja de la classificació. A veure, Vilajoana, Solsona, sobre Lamine Yamal. Mira, abans d'escoltar què en penseu, mireu què deia Xavi l'octubre de 2022, és a dir, fa gairebé un any, quan li preguntaven per les decisions que havien de prendre els jugadors, no? La presa de decisions dels jugadors a l'hora de fer les passades, d'intentar fer triangulacions. Posava aquest exemple, Xavi Hernández, fa un any.
No solo Usman, también cuando llegamos a línea de tres cuartos, pues hay que decidir mejor. Esto te lo da la madurez futbolística también, ¿no? Tenemos futbolistas muy, muy jóvenes, Gavi, Pedri, aún así, pues eligen bastante bien, bastante bien. A Usman le cuesta más, ¿no? Y aún así tiene la capacidad para marcar diferencias. Hoy lo ha hecho con un gol, ha traído de cabeza su lateral. Tengo mucha confianza en Usman porque es diferencial, ¿no? Y muchas veces elige mal, está claro.
És molt significatiu, això, en comparació amb el que ha dit avui de Lamine Yamal, de dir que tria bé gairebé tot el que fa, no? Jo ho he dit a l'inici i ja sé que les comparacions són odioses i a vegades som una mica exagerats els periodistes, però per mi aquest nano en dues aparicions ha fet oblidar Dembélé, els 6 anys de Dembélé. Jo és que no trobo faltar gens Ousmane Dembélé, absolutament gens. Solsona.
No hi ha debat. És que ara es planteja el debat, has dit abans. Quin debat? Si ha de jugar
Rafinha... O Abde, o Ansu, o Ferran... És que n'hi ha tants ara mateix.
És que ara no hi ha. Per mi no hi ha debat. O està bé. Si està bé físicament, no ve perquè no l'ha de fer jugar. Una altra cosa és que l'hagis de dosificar perquè porta dos partits jugant pràcticament tot el partit i que necessita un descanset i tal. Però si no... Escolta, quan tu el veus, o quan jo el veig, tinc la sensació passarà alguna
cosa. Sí, sí.
Dic, aviam, no sé què farà, però passarà alguna cosa. Aquí passarà alguna cosa. O se'n anirà, perquè sembla que no, però és ràpid.
I els defenses ho saben, eh?
És ràpid, eh? I llavors l'entra en aquesta esquerra. Tal. Vull dir, dona la sensació de perill. Té 16 anys, és igual, mira. Escolta, és un encert de Xavi, és un encert del xaval que té un talent tremendo, que se l'ha de cuidar, evidentment, perquè el desgast de partits i partits i partits, doncs, mirem a Pedri, no?, que és una altra situació, però Pedri, que va jugar 70 partits o 80 el primer any, que va anar a l'Eurocopa, a tots els partits de Lliga i tal, no sé si ara li està passant factura, no sé, pot ser que no, que sigui conseqüència de la seva estructura morfològica i física, i amb Lamine s'ha d'anar en compte. Però jo, si em dius l'alineació del proper partit, jo el poso.
Ara, quan el calendari s'apreti una mica i juguis dimecres i dissabte, dimecres i diumenge, aquí sí que potser has de jugar més amb la plantilla, no?
Una altra cosa és que hi haurà rotacions.
I llavors a veure qui juga el bo.
Aviam
qui
juga el bo. Clar, hi haurà rotacions.
El que sempre dieu, no?
El que sempre diem, sí, que jugaran... Bueno, tenia el problema, Xavi, amb Pedri i tal, els cinc migcampistes. Doncs ara ja no ho té. D'entrada no ho té, perquè ja no hi ha Pedri, doncs aquest problema, entre cometes, no el té.
No, fins a finals d'octubre s'ha acabat això.
Ara no hi havia Rafinha. Sancionat dos partits, i juga del nano. I el nano fa el que fa. I ara dius, tens un problema? O no. Tens un problema? O Rafinha té el problema?
Xavi, què en penses?
Sí, tindrà, no sé si un problema, dos o tres, perquè Ferran, els pocs minuts que està jugant, realment, també està sorprenent, està marcant, està revolucionant, i clar, al final, els jugadors quan surten també reivindiquen, no?, jugant bé. És un beneït problema, que diem, però és veritat que també la sorpresa amb Lamine també és pels rivals, no? És a dir, tu ets un lateral, ets pedraza, i pots estar pensant, bueno, al final és un de 16 anys, sí, és bo i tal, però, saps? I pot haver aquell punt de relaxació. Clar, ara potser s'ho miraran més, no? I potser hi hauran més ajudes. Bueno, s'ha d'anar veient, s'ha d'anar veient. Vull dir, no ara tampoc cal que això patim bastant, no? A Can Barça, que és de sobte, si un jugador ha de ser Messi, de sobte passen tres partits i l'acabem enfonsant, no? Jo crec que, òbviament, té un futur enorme. De fet, jo el coneixia de bastants anys. De fet, es va fitxar el 2016. Em consta que continuarà vivint a la Masia. Per tant, vol dir que ja se'l vol controlar, inclús per l'entorn. Perquè, clar, ara també tindrà molta més pressió, no? Vull dir, el que deia...
Ai, que l'hem perdut. Ara recuperem el Xavi Vilajoana, que evidentment parlava de la pressió. És cert, de fet, aquest divendres, 19 de setembre, Luis de la Fuente té molts números que el convocarà amb la selecció espanyola absoluta perquè no tingui la temptació d'anar a jugar amb el Marroc, no? I que sigui potencialment un jugador seleccionable per Espanya, com va passar amb Ansu Fati, que també se'l va seleccionar de cop i volta amb l'absoluta.
Com va fer Del Bosque amb Munir.
O amb Munir, sí, sí, és veritat. És
perquè
veritat.
Si va a la sub-21 o la juvenil i això no compta?
Van canviar les normes de la FIFA, crec que pots
només jugar, absoluta.
Pots jugar fins a 3 partits amb una selecció i després pots canviar una altra, no?
Perquè Munir va arribar a jugar sí. amb Espanya i després va canviar a jugar amb el Marroc.
Sí, 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 sí. Vilajoana, deies això, la pressió, no? Que se li afegirà pressió ara.
Bueno, clar, ara tots el coneixeran, ara el tindran en compte i, bueno, això també ho ha de gestionar, però és evident que la qualitat la té. I això que diu de la presa de decisions, això s'ensenya entrenant, i amb uns tipus concrets d'entrenament, que és situacions de partits constants, decisions constants, que el jugador estigui constantment decidint a l'hora d'entrenar, etc. I això, a Can Barça, es fa, o almenys es feia durant l'època que nosaltres hi érem, i és la manera que els jugadors aprenguin a decidir cada vegada millor. Per això, insisteixo, la capacitat de decisió dels xavals que pugen de la casa amb un sistema com el del Barça sempre serà, o quasi sempre serà millor a qualsevol que entri, que arribi de nou.
Alguns, per molt que els hi ensenyis, no les prenen mai bé, les decisions, eh?
Bueno, però això ja ho
el
veus.
El que té talent les pren
correcte.
Sempre.
Correcte.
Això ajuda.
Bueno, no, però hi ha gent que té talent, un Dembélé, i que, hosti, ni amb 6 anys va aprendre gairebé a prendre bones decisions.
Fitxi.
No, que té raó, Dani, en aquest sentit. Si és bo que tinguis situacions de partit constantment per prendre decisions, però després depèn molt individualment de la capacitat que tingui cada futbolista. I hi ha molts futbolistes que per molt que treballis amb ells no t'acabaran rendint, milloraran, però no t'acabaran rendint, i hi ha uns altres que ja ho porten innat, pràcticament, que ho agafen en seguida i s'adapten en seguida d'aquesta manera. Jo, per com és el xaval, i és que jo l'he sentit parlar, i
sí.
No parla com un nen de 16 anys. Parla com un home, pràcticament, com si tingués 28 anys. I jo crec que la pressió, si és cert que a partir d'ara els rivals diran, ostia, cuida que igual l'interior ha de venir per fer el 2-1 defensa, vale. Igual no podrà brillar tant ell, però beneficia a l'equip, perquè si van dos a pressionar allà, algú
espais,
del company
no?
Deu estar sols.
Clar,
tècnicament, que crec que tot és positiu sota aquest punt de vista.
Tu entens el canvi, Pichi? Perquè, clar, ell al 71 fa la jugada aquella que xuta el pal i li queda Lewandowski i s'ho posa el 3-4. Després fa allò que fot un dribbling com mig d'esperó i que ja s'estava agradant, i pam, i al 76 el canvia.
Bueno, no, tampoc està malament, eh? Jo crec que s'ha d'anar dosificant, és molt jovenet, físicament s'ha de fer, encara que ja se'l veu bastant formadet, però s'ha de fer, se canvia, tenia targeta, a més, vull dir que no... A mi no em sembla malament el canvi en aquest sentit.
No. Anava a dir només que abans comentàvem amb el Molló, que ja ho havíem parlat en alguna ocasió, que ara sobre el paper el titular era Rafinha, no? Fins abans de l'expulsió també, però que veient aquesta explosió de Lamine es podia repetir una situació una mica com la que es va donar en el seu dia, no per comparar el jugador en si, entre Messi i Juli, que Juli era el jugador titular en el moment de l'explosió de Messi en aquell gàmper, i ara Rafinha, sí, amb Lamine, que sempre deia el Raúl Llimós allò de que se li apareixia l'holograma de Messi a Juli i que ja va veure que se'l anava menjant. Jo crec que si continua amb aquesta... d'aquesta manera Lamine, pot acabar passant per sobre de Rafinha.
Sí,
perquè jo crec que... És a dir, si l'evolució és aquesta en els pocs partits que li hem vist i continua així... Per molt que Rafinha és un tio que ha anat al Mundial, que és un internacional en Brasil, però és que se l'acabaran passant per rendiment.
És que, escolta, que juga dos partits de titular, però sí, que sí. Quan ha sortit de suplent també han vist coses.
Sí.
És que
és
ha demostrat que té, com a talent, per mi té molt més talent que Rafinha. Rafinha té molta més experiència, és un jugador fet, però com a talent futbolístic, vamos...
Àngel, perdona, és que ha jugat dos partits de titular, no només passant per davant de Rafinha, sinó que és que Xavi podria haver posat Ferran Torres, podria haver posat Abde, podria haver posat Ansu a la dreta.
Que ha estat molt valent, ha tingut molta valentia Xavi en apostar per ell, i si ho ha fet és perquè ha vist que els entrenos el talent que té aquest futbolista i que pot jugar a qualsevol camp, que estigui contra el Villarreal, no. A mi em sembla que tot va molt ben encaminat, no? Però com es diuen, time to time.
Molt bé, sí. No, step
final,
by step.
Al final és una gran notícia, perquè Xavi tenia una decepció terrible per la decisió de Dembélé, que segurament hauria estat el seu jugador titular en aquests partits, i potser Lamine hauria aparegut, però li hauria costat molt més treure el cap. Ara desapareix de cop Dembélé, se li crea un forat aquí, Rafinha, a més, es queda dos partits sense poder jugar i se li obre el cel a Lamine. És a dir, les coses... El futbol té aquestes coses, cada cop ha tingut aquesta possibilitat, aquesta oportunitat, i l'està aprofitant, i de quina manera.
Hi ha una frase meravellosa, que és que a la vida, quan se't tanca una porta, sempre s'obre una finestra.
Sí.
Sempre s'obre una finestra.
En canvi, Rubiales diu que hay más tontos que ventanas. Va servir la finestra d'una altra manera.
Bueno, és que...
Si fa fred, l'has de tornar a tancar.
Sí.
Però... No, la veritat és que té un talent, és que ho porta, és que no li has d'ensenyar res. El podràs ensenyar com es posiciona, com en el moment que rebis la pilota una, on t'has d'anar, tot això, aquest, el terreny de joc, tàcticament com t'has de moure. L'altre...
És innat.
L'altre ho portes.
El dia del Gamper, els que vam veure en directe a Montjuïc com li fa a Reguilón aquella finta que el deixa clavat, penses... Xaval ha entrat a la segona part, Reguilón estava cansat, això és un partit de costellada, però contra el Cádiz ja t'ensenya coses, no? I avui te n'ensenya moltíssimes més, en un partit amb molta pressió, que el Barça guanyava 0-2 i li han remuntat. I el xaval ha dit, mira, jo l'agafo, jo la poso.
Quan està a prop de l'àrea i se la posa a l'esquerra...
I la va templant.
I la va tocant.
Has vist aquell retall que feien entre els dos?
Ara farà algun...
Que ha passat entre els dos jugadors del Villarreal, hi havia dos tios, l'ha tocat una mica així per sobre.
Ho porta, que després el temps s'ha de reafirmar amb tot, que després... han de passar els anys, has de tenir una continuïtat, has de jugar molts partits, sí. Però com a jugador ell té un talent que hi ha molts que no el tenen.
I que jo tinc la sensació, Dani, que hi ha jugadors que tu pots voler anar amb compte, no?, i cuidar-los i dosificar-los d'alguna manera, però són tan bons que al final s'acaben posant ells a l'11 titular. Sí. És a dir, que tu pots anem a poc, però és que ell va tan ràpid la seva evolució que al moment que l'entrenador diu, bueno, per què he de tenir allà si em suma més?
És que el veu.
Sí, és clar,
que,
clar.
No, és això, que el veu a l'entreno.
Per això, sí.
És que els veu entrenant.
El filial el trobarà a faltar, que avui ha començat la primera ref i ha perdut el Barça Atlètic 1-0 al camp de la Societat Deportiva Logroñés.
És el primer partit.
Però el que deia l'Aleix, que tu per galons podries dir, hòstia, pues potser Ferran, potser Ansu, que no se m'emprenyin, pues que hi ha un moment que dius, el jugador que m'acostarà més a guanyar ara mateix és Lamin.
Sí. 3:15. Voleu afegir alguna cosa més de Lamin Yamal? Que després vull posar dos noms sobre la taula. Un és Ferran Torres. A mi m'està encantant, i jo l'altre dia ja ho deia, se li hauria de donar més oportunitats. No sé com, però aquest jugador ara mateix està dolç. I
això no val. Què? Fas trampa.
Per què?
Perquè se li ha de donar oportunitat, però no sé com. No. Se li ha de donar oportunitat
com, no?
I haig de treure un. Clar,
però
no.
pot jugar a la base del quadrat per Gavi,
bueno,
per exemple.
Ja està. Digues, jo el posaria aquí.
O pot jugar de nou per Lewandowski.
Bueno.
Un partit per provar. Ara quan arribi al calendari.
un per provar.
Per provar, a veure com funciona. Porta 2 gols a la Lliga, eh?
No,
per
sí.
Torra, Lewandowski.
I a la pretemporada.
N'han
marcat 3.
Sí. I després, evidentment, avui el Barça no ha estat bé en moltes facetes, ho hem comentat, i m'agradaria que en parléssim. Sobretot, per mi hi ha un jugador que avui ha fallat més del compte, que és Sergi Roberto, i després n'hi ha un altre, que es diu Gavi, que torna a anar, però com un miura a tot arreu. Vull dir, avui un desastre defensant. Un dels gols del Villarreal arriba perquè ell està pressionant el lateral esquerre, després no torna, no surt de l'àrea i trenca ell el fora de joc. Bé, no sé, a mi és un jugador que m'encanta la garra i tot el que li posa i la passió, però, ostres, a vegades tu, nen, perjudica l'equip en moltes accions defensives perquè vol estar a tot arreu, en comptes de fer un treball coral. Bé, ara en parlem. Fem una pausa i de seguida continua el Tu diràs amb l'Àngel Pichalonso, el Xavi Vilajoana i el Dani Solsona.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC 1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. Amb Aleix Pariser.
Dotze i la mitjanit. A veure, dels aspectes no tan positius d'avui, Pichi, defensivament el Barça ha estat un desastre avui, però a nivell col·lectiu, fins i tot, evidentment, podem personificar en què tots, la majoria de gols a la primera part han arribat per la banda dreta, no? Sergi Roberto s'ha sobrepassat amb Pedraza, però clar, aquí també Lamin Yamal hauria de seguir-lo, o si no algun migcampista, vull dir, els ajustos no han estat bé, no? I després per mi, Gavi, no m'agradaria assenyalar-lo perquè és un jugador que m'encanta, sí. Però sí, és cert que avui a vegades anava... Pff,
Pues mira, sin que sirva de precedente, estic en contra teu. Avui Gavi, per mi, ha fet un bon partit.
Però defensivament
no. I no sóc jo de Gavi, eh? No sóc, m'explico, no és que no sigui de Gavi, és que jo crec que li hem donat massa. I el Gavi, que va jugar a la selecció i que va jugar bons partits i que mirava l'àrea rival i tal, el Barça no l'han vist. L'han vist ben poc en comptades ocasions. Avui, independentment de que ha fet el gol, s'ha apropat més a l'àrea rival, ha jugat més mirant cap a l'àrea rival que no passant cap enrere, que és el que feia, i tampoc l'he vist anar a Tolondra, com tu dius, a l'hora de... Jo, perdona, són opinions personals, cadascú veu un partit
sí,
d'una
sí.
manera.
Per mi m'ha posat molt nerviós en algun moment, defensivament, de dir...
Per mi, Aleix, avui ha fet un bon partit.
No, en atac segurament sí, a més ha fet el gol i ha ajudat també en el gol de Ferran Torres allà.
Però és que jo el que li vull demanar a Gavi, que jugue de mitja punta quasi, és que sigui bo ofensivament.
Val? Perquè després no baixi fins a la...
Si a més defensa bé, perfecte, però el que vull és que aporti més coses ofensives a l'equip en tres quarts del camp, en aquest sentit. Per això et dic que, bueno, són opinions en aquest sentit. Aquesta sí. El principal argument positiu del Barça la passada temporada per ser campió de Lliga, estarem tots d'acord que va ser la seva fortalesa defensiva.
Totalment.
Avui, els 10 primers minuts, el Villarreal podia anar 3-0. Ha tingut 3 ocasions de gol claríssimes. I la majoria de les accions de perill, bueno, quasi totes menys el gol de Foyt de cap a córner, són en transicions ràpides de l'equip rival. Totes. I això és fruit de que l'equip no ha estat ben posicionat, no s'ha pogut fer la pressió bé i ha deixat sortir de pressió, i per tant no l'ha agafat ben organitzat. O sigui que avui l'equip defensivament ha estat, per mi, molt malament.
No, jo Gavi, m'encanta al davant i l'aplaudeixo. Però a mi avui m'ha posat molt nerviós. Molt nerviós defensivament. I un dels gols del Villarreal ve per una errada seva.
Tu pateixes molt quan veus un partit.
Massa. Vilajoan, a veure, què en penses tu?
A veure, jo crec que els problemes defensius del Barça són molt més col·lectius que no pas individuals. Perquè normalment sí que és veritat que ens fixem que la pilota en aquell moment, com quan va allà, llavors li traiem la foto al que apareix en aquell moment, però normalment els problemes venen d'abans. De fet, fixeu-vos, el gol que li han anul·lat al Villarreal ha sigut un passe pràcticament del lateral, entre els... Estaven 5 jugadors de la Barça en línia, pràcticament, però cap agafava ningú. De fet, han aparegut 2 jugadors, perquè si era el primer que l'ha tocat, Copé, i després li ha arribat el Sorlot. Vull dir, normalment són problemes més de grupals, més d'equip, que quan es perd la pilota no es pressiona bé o es pressiona d'una manera molt atabalada. Això el Gavi ho fa, però el Gavi això el reforça quan l'equip també està bé, perquè llavors sí que en treu profit, però quan no, doncs la veritat és que deixa l'equip despenjat. Però ja no és potser problema del Gavi, és problema de l'equip, que no el segueix en aquest sentit. Jo segueixo pensant ara Sergi Roberto, sí, diuen, no? He llegit molts comentaris, que avui tampoc ha estat bé i tal. Home, és cert, però normalment Sergi Roberto pateix també quan l'equip no està bé. Quan l'equip està bé, pateix molt menys, evidentment.
Sí, i això reforça, no?, el fet que el Barça necessita algun fitxatge més, sobretot en aquesta posició dels laterals. Marcos Alonso també al final sí, ho ha acabat arreglant, però a l'inici una mica desastre també en aquest lateral esquerre avui, Solsona.
Això reforça que el millor central que tenim és Araujo.
Sí, sí. I que es troba a faltar.
Sí, sí, que el millor central sigui, però quan no hi és, no hi és.
Que falta una de l'al dret.
I l'estructura ha de ser, i és pràcticament la mateixa. El que sí que és veritat, que avui el Villarreal li presentava una dificultat, una gran dificultat al Barça. El Villarreal jugava amb 4 migcampistes, com el Capué, el Parejo, el Tarrats i el Baena, però a més és que et pujaven els laterals. O sigui, el Barça ahir no podia fer la pressió bé perquè Gavi s'anava cap a dins, li pujava el Floyd, llavors el Pedraza també pujava, i tenien moltes dificultats per poder aturar això i recuperar la pilota en una zona de mig del camp o de tres quarts de camp. A partir de no poder recuperar la pilota bé, el Villarreal té bons jugadors, toquen bé i t'arriben amb certa comoditat, i als defensors els hi costa sortir de la seva zona. Llavors veus que Sergi Roberto sembla que no tanqui, l'altre, el Marcos Alonso, tampoc sembla que tanqui, el central que no surt quan ha de sortir. Vull dir, és tot una mica el conjunt, però jo parlo només d'aquest partit del Villarreal. d'aquest, potser en altres partits, això no sol passar. Per què? Perquè potser el Romeu pot apretar amb un, De Jong pot apretar l'altre, Gavi apreta amb un altre, l'altre apreta l'altre, i llavors els laterals igual no et pugen. I si no et pugen, doncs no tens problema. Però aquests sí, et mouen al mig, i si no la robes ràpid, te la toquen amb un lateral, te l'obren a l'altre, i jo és un equip que aquí que Setién ho fa molt bé. Una altra cosa és després, defensivament, que li passa el mateix. Igual et marca 3 gols, com han marcat avui, i que li fan 4, o li fan 5, o el que sigui, no? Que li falta algun jugador al Barça en zona defensiva i sobretot al lateral, estic totalment d'acord amb vosaltres. Jo no sé si arribarà Cancelo. Bueno, doncs quan si arriba Cancelo, que pot ser un teòric titular, si està bé, aleshores haurà de decidir si juga Koundé, Araujo, Christiansen o qui sigui.
O Eric, avui.
O Eric, o...
No ho ha fet malament, avui també.
Però jo crec que és tot, com deia el Xavi, tot, és una mica tot. No és que falli un i falli l'altre.
No, avui el sistema defensiu avui ha fallat una mica, llavors surten assenyalats alguns jugadors en les accions del gol, ho hem vist tots, però és cert que no és culpa seva només, és tot el sistema defensiu.
Sí.
I de Gavi, què volies dir?
No, i de Gavi, que dius... Home, Gavi és així. Gavi és així.
L'has de comprar, vols dir?
L'has de comprar així. Sí, que arriba, si arriba, sí, però, la selecció però, arriba una mica
però li
més.
Pots ensenyar, que és el que a mi m'ha posat nerviós a dir, que no fa falta que defensis tu i que segueixis la pilota com un...
Ho porta dins.
Com un nen amb 5 anys que segueixen la pilota tranquil. Hi ha un sistema defensiu, després pot fallar o no, però no tallis el fora. Un dels gols és perquè ell ha anat a cobrir una cosa que no li tocava i després no surt de l'àrea i talla ell el fora de joc. Però, i el Villarreal marca gol quan tota la defensa estava en línia.
Si tu li treus això pel Gavi, sembla que no jugui el partit, Gavi. Jo em passava això el mateix, i vaig a fer ara una mica comparació, no, de posició i de tot això, amb Víctor Sánchez a l'Espanyol. Ho corria tot.
I també et posava nerviós.
Anava a pressionar allà, a dir, però per què vas a tot arreu? No fa falta anar a tot arreu. Però era la seva forma de jugar. Si no, no hagués jugat a futbol a primera. O, no sé. I Gavi, si tu li dius només dedica't de mig camp endavant i defensa poc, li estàs perdent, li estàs fent perdre el seu potencial. Crec jo, eh?
Sí. M'hauré d'acostumar a això, perquè si no em posaré nerviós a cada partit. Veuràs tu al final. A veure, de fitxatges. Joan Laporta, ha parlat avui. Ara escoltarem Joan Laporta posant veu el comunicat que va fer el Barça del cas Rubiales, el president del Barça, però també ha parlat del mercat de fitxatges.
Sí, a Movistar, i abans d'aquest partit contra el Villarreal, li han deixat caure el nom de Joao Félix i el president del Barça ha dit això.
Afortunadamente vamos a poder tener el margen salarial necesario para poder hacer estas incorporaciones de última hora y bueno, creo que será más de una y ahí estamos.
Hi haurà marge salarial, diu el president, per incorporar més d'un jugador, creu ell. Tot això entenent que el club treballa en portar Cancelo i que li preguntaven, insisteixo, per Joao Félix. Això era abans del partit, després li han traslladat a Xavi les paraules del president i si creu que poden arribar aquests dos reforços.
Yo lo que dice el presidente va a misa. Por lo tanto, sí, ya lo sabemos. Vamos a... o intentaremos incorporar a estas dos, estos dos jugadores. Vamos a ver, sí. Pero lo que dice el presi está claro. Con él a tope.
Parlant, Xavi, també d'estos dos jugadores. He preguntat al club directament si eren els dos Joaos, Cancelo i Joao Félix. No m'han volgut confirmar els noms, però sí que parlem d'un defensa i un davanter. Això és el que deia Joan Laporta. Per tant, tots els números que pugui ser així. Joao Cancelo al lateral dret i Joao Félix al davanter. En tot cas, un discurs conciliador, el que m'ha escoltat de Xavi, que no ha volgut fer soroll, tenint en compte, també ho hem explicat, que la seva voluntat, si es pot fitxar alguna cosa més, al marge del lateral dret, seria un migcampista. Ja fa dies que expliqueu una mica que Joao Félix és un desig del president i que Xavi i Deco tindrien altres prioritats. Per tant, des de la direcció esportiva i el cos tècnic, el que veuen més factible és que pugui arribar Cancelo i sortir l'Anglès al Sevilla, i si aquest assumeix una part de la fitxa de l'Anglès, recordem 16 milions d'euros bruts, des del club el que esperen és que aquesta setmana arribin, recordem-ho, els milions restants de la repalanca, diguem-ho així, inscriure Íñigo Martínez, inscriure Iñaki Peña i, si es fa, Cancelo. També admeten que per portar aquest segon jugador del que parlava Joan Laporta n'hauria de sortir un altre.
Així estan les coses, queden 5 dies molt intensos. Com ja va explicar la Marta l'altre dia, el club està buscant inversors que aportin els 40 milions que havia de posar el Libero Football Finance i que podrien ser inversors americans. Un cop entrin aquests 40 milions que fan falta i que estan establerts en el pla de tresoreria que el Barça li va presentar a la Lliga, el Barça està obligat a posar aquests 40 milions d'alguna manera, perquè si no incompliria el que li va prometre a la Lliga. Un cop arribi això, es podrien fer les inscripcions d'Íñigo, Iñaki i, si tot va bé, la de Cancelo.
I creuen des del club que soluciona el tema l'anglès.
Val.
I, per tant, que si hagués d'arribar un altre jugador, que seria, estem parlant de Joao Félix, n'hauria de sortir un altre perquè arribés aquest davanter.
Però queden 5 dies, no?
Sí, sí, tot
però
això.
Ja vam dir que el cas Joao Félix és el cas Griezmann-Luke de Jong. Això serà a l'últim minut de l'últim dia del mercat de divendres. De fet, ja anuncia.